6 minuts i seran 3 quarts d'una. Continua el suplement perquè a aquesta hora ens agrada molt marxar d'aventura, tu. El diumenge és un bon moment per somiar, per viure històries increïbles, per deixar volar la imaginació. Per exemple, històries sobre vaixells enfonsats, us agraden? Carregats de tresors?
¿Alguna vez has oído hablar del de Gloria?
No, creo que no.
Se hundió frente a la costa sudeste española en el siglo XVIII.
Les expedicions per localitzar vaixells enfonsats han inspirat un munt de relats i de pel·lícules d'aventures.
La encontré, ¿eh? He estado allí. ¿Lo oye, Rogo? He visto la sala de máquinas.
Ara us demanaria una cosa, que us poseu l'equip de busseig, perquè aquest matí estem a punt de submergir-nos i explorar el fons del mar a la recerca de vaixells enfonsats. Seguint, és clar, no les indicacions de servidora, sinó d'un especialista. Els estudis de Catalunya Ràdio Lleida i el Josep Maria Castellví, ell és historiador, és submarinista especialitzat en arqueologia subaquàtica, càmera del programa El Filo de lo Impossible i coautor del llibre La Guerra Secreta del Mediterrani. Josep Maria, bon dia.
Hola, bon dia.
Josep Maria, tu has participat en moltes expedicions arreu del món vinculades a l'exploració subaquàtica i, per tant, alguna vegada has trobat un tresor?
Tresor en l'aspecte econòmic, no. He de ser sincer que no. I he treballat en alguna expedició que cercava temes de diners, monedes, però no, sempre des del punt de vista documental, de documentar-ho. I realment mai l'hem trobat. Econòmicament parlant, una altra cosa és històricament i de forma emotiva sí que hem trobat coses molt, molt, molt maques.
Com, per exemple, n'hi ha alguna que tinguis al cap ara?
Sí, mira, doncs, per exemple, excavant aquí a Catalunya un vaixell romà del segle I després de Jesucrist, doncs trobar la ceràmica domèstica, la que menjaven les famílies en aquella època, o trobar peces de jocs de la tripulació, coses molt quotidianes. Això seria una cosa ja de lo més antic. Si parlem de coses més modernes, doncs des de trobar estris i objectes de persones que van morir en esfonsaments d'aquests naufragis, no?
Com deies, no, potser no és el típic tresor que ens imaginem tots, no? Aquella capsa, aquell cofre amb monedes,
no, cal...
etcètera, totes aquestes coses, de vaixells de pirates enfonsats i aquestes coses.
Clar, és que caldria...
Però tenen molt valor.
Sí, sí, clar. És que caldria separar dos aspectes. Un és l'aspecte purament especulatiu i de recerca de tresors, els caça-tresors, i una altra cosa és la investigació pura i dura, l'arqueologia.
Mira, a l'estiu n'hem sentit a parlar, arran del cas de l'Odissi, l'empresa en litigi amb el govern espanyol pel tresor de la fregata Nuestra Senyora de las Mercedes, enfonsada el 1804. El juny, la justícia dels Estats Units va dictaminar que el tresor trobat per l'Odissi havia de ser tornat a Espanya. L'empresa ha recorregut contra la sentència. No fa gaires dies, a més, tornava a declarar davant del tribunal nord-americà. No està clar qui guanyarà al final. És complicat, això.
Sí, espera't, que ara, a més, intervé també el govern de Perú, perquè l'or que va sortir, que anàvem aquell vaixell, provenia de les mines de Perú, i en aquell moment... En aquell moment Perú ja és un país independent, en aquell moment era una colònia espanyola, i ara ells també han reclamat que aquell or els hi correspon amb ells.
Vols dir que encara més, no?
Jo
he dit dos, he dit Estats Units, he dit Espanya, era el Perú. La fregata Nuestra Senyora de las Mercedes va ser enfonsada en combat davant de les costes de Portugal el 5 d'octubre del 1804. Odissi va trobar un tresor en monedes d'or i plata valorat en més de 400 milions d'euros. Ara per ara, tu saps si pot haver gaires vaixells enfonsats amb tresors tan valuosos al fons del mar?
N'hi ha molts, i tant. En aquell moment, el que era la flota espanyola, la flota anglesa, tot el que era Europa, era un anar i vindre constant des de les colònies carregant tots aquests tresors en l'aspecte econòmic de la paraula, no? Llavors, n'hi ha molts que s'han trobat, molts que no, i el cert és que la tecnologia cada vegada ha anat avançant més i està permetent arribar a descobrir coses que abans passaven desapercebudes o inadvertides. Per altre costat, el que és la recerca en arxius, que és la que acaba donant moltes d'aquestes informacions, també cada vegada està més accessible aquests arxius, no?
Parlem de coses que ens toquen de ben a prop. Què et sembla? Escolta, tu ets coautor amb el Josep Guarro de La Guerra Secreta del Mediterrani, que és un estudi sobre vaixells enfonsats davant les costes de Tarragona durant la Primera Guerra Mundial. N'hi ha gaires?
N'hi ha molts, sí, sí. Mira, compte, enfonsats en el que seria zones properes a la costa tarragonina, una quarantena, però si ho extenem a tota la costa catalana, i parlo concretament només de la Primera Guerra Mundial, des de 1900, el moment que comença la guerra aquí a veure's efectiva és 1916, fins a meitat de 1918, parlem de pràcticament 2 anys d'activitat bèl·lica, Parlem de 40 vaixells aquí a la vora de Tarragona i uns 200, hem de calcular, al voltant de la costa catalana.
Mm, aquests no deuen portar, però, aquests tresors que dèiem, eh?
No.
És el que no correspon a l'època, eh?
No, no, i a més aquests tampoc ho hauríem d'entrar dins del que seria el concepte d'arqueologia subaquàtica, mm-hmm, perquè aquí estan perfectament documentats a nivell de documents escrits, plànols, informació... Vale? Llavors, aquests vaixells eren vaixells de càrrega, eren un transport de matèria energètica dels aliats, uh-huh, i el que feien els alemanys era anar a tombar, a torpedir aquests vaixells, que era matèria energètica per ells. Era una
però
forma
què se n'ha
de...
fet d'aquests vaixells? Vull dir que s'han intentat rescatar alguna vegada, segueixen al fons del mar, allà s'hi estaran.
Sí, sí, home,
allà
s'hi estaran,
i panys.
I allà es desfaran. Aquests vaixells no tenen un especial interès, com no sigui l'aspecte pues, de complement històric, de treball de camp, de trobar-los i veure'ls. La documentació està escrita ja d'aquests vaixells.
Oh, interès no ho sé, però jo tinc entès que les restes d'aquests vaixells convertits en vivers de peixos han complicat una mica la feina als pescadors de la zona.
Bueno, és que clar, els vaixells, els pescadors arramblen tot el que poden al voltant d'aquests naufragis perquè allà és on se refugia la vida. El problema és que allà s'enganxen les xarxes.
I hi ha gaires vaixells enfonsats, d'altres èpoques parlo, ja no d'aquesta concreta
sí,
que dèiem, al litoral català.
Tu comptes si en dos anys, tot i que és cert que és per una guerra, hi ha una quarantena d'esfonsaments davant només de Tarragona, posa per activitat normal i per accidents normals, que tenint en compte que abans les condicions de navegació eren molt més complicades que no passa avui dia, per la falta de medis tècnics, doncs compte que en pot haver milers. Els
milers.
A partir d'aquí, el miler amunt i miler avall és que és impossible de saber.
Milers?
Milers, i tant.
Milers i milers.
Sí,
però eren vaixells militars, eren comercials...
Compte de tot.
Tot
el que navega és susceptible d'afonsar-se.
Déu-n'hi-do.
Fica-li una guerra, fica-li una tempesta i a partir d'aquí...
No en som conscients,
No, perquè no es veu.
Però estan gaire... No, ja no es veu perquè estan al fons, però vull dir que tampoc no se'n parla massa, o vaja, jo crec que no se'n parla prou o massa. No sé, tu com ho veus, això?
Bueno, depèn de l'interès també que es pugui tenir per a aquests vaixells.
Clar.
Per exemple, un vaixell romà, evidentment, té un interès històric documental, documental en el sentit que no té una història escrita, i per tant, pues, sempre és molt més espectacular trobar una cosa d'aquestes. Un vaixell mercant d'aquests metàl·lics de ferro d'aquest segle passat té menys interès si no té una història paral·lela que l'acompanyi, no?
Ja, però n'hi ha d'aquests vaixells tan interessants, o que dius tu, com un vaixell romà, per exemple.
Bueno, vaixell romà sí, llavors entraríem dins el que seria l'arqueologia més pura, perquè no hi ha document escrit, i llavors has de buscar totes les pistes que t'aporti un vaixell amb les restes que tal com han quedat, no? Saber com se va esfonsar, d'on provenia aquella càrrega, i a partir d'aquí, amb treballs que vas ampliant el que seria el camp de coneixement, pues acabes traient conclusions i aportant més informació a altres troballes d'altres llocs de la Mediterrània o del planeta.
I qui els busca? Perquè hi ha caçatresors clandestins.
Sí, clar, els clandestins lògicament
són
cercadors de tresors, ja ho has dit tu.
Són pirates.
Són pirates, evidentment, amb aquesta gent. Jo personalment no hi tinc cap tipus de vinculació. I també tenim la banda, la línia oficial, que aquí a Catalunya hi ha el Servei d'Arqueologia Subaquàtica, amb un vaixell oceanogràfic de recerca arqueològica, que és el Tetis, que ja fa quasi bé 20 anys que opera i amb un treball extraordinari.
Però, escolta, aquests, perdona, però aquests caçatresors clandestins no poden ser quadrapelacanyes, ho dic.
No, hi ha de tot, també.
Home, però ho dic perquè, a veure, explica'ns com és la feina de localitzar un vaixell enfonsat, d'arribar-hi, de rescatar les restes, és complicat, hi ha tot una inversió, no?
Bueno, depèn també de l'època de l'any, l'època de l'enfonsament, és un vaixell pot ser ja fàcilment localitzable perquè ni parlen els pescadors, ni parlen pues, això, les referències orals, uh-huh, pot ser que es documenti a través de documents escrits que s'hagin pogut localitzar, o senzillament perquè hi hagi hagut gent que ho hagi vist que s'esfonsava aquell vaixell en un lloc determinat. Vale? I tot això estem parlant dels vaixells més moderns, lògicament, perquè la memòria oral se va acabant així que van marxant les generacions. Quan vas tirant enrere i és més difícil de trobar, ja t'has de centrar pues, amb això, amb documents escrits en arxius o que trobis una troballa determinada en un moment determinat que et porti a la pista que allí sota hi ha un vaixell.
Clar, però vull dir que tot això comporta una feina.
Sí, clar.
Vull dir que no...
Claro,
no.
N'hi ha que seran molt, molt metòdics i començaran a treballar amb arxius. Hi ha gent que inverteixen en això perquè és una forma també de guanyar diners pues, clandestinament, i no s'estan de gastar-se uns diners determinats que no deixa de ser una inversió per ells si recuperen després un tresor del fons del mar, no?
Ah, però vull dir que no és una cosa espontània, tipus, estic en una barra d'un bar a prop del port i sento de dir que m'han dit que... Això és una pel·lícula, això és una pel·lícula.
Tu prens l'exemple de l'Odissei, per exemple. Clar, aquesta gent és una empresa organitzada.
Clar,
com aquesta n'hi ha moltes més,
Molt bé. Escolta'm, Josep Maria, aquests vaixells enfonsats ja acaben formant part del medi, diguéssim, no? Del medi natural del mar, o el perjudiquen? Quina relació hi ha amb això?
Home, el ferro no és dolent pel mar. El ferro forma part també dels minerals que composen l'aigua, no? Un vaixell metàl·lic que s'esfonsen no és un problema. El problema a vegades és el que carrega un vaixell d'aquests, no? Ara, els més antics ja, evidentment, està tot ja difós i reciclat, no? Un vaixell modern que s'esfonsi, el ferro no li farà res al mar, però si hi ha plàstics al vaixell, hi ha coure, hi ha olis, tot això és el que acaba comportant una contaminació. Un vaixell enfonsat, un naufragi, un derelict en català, és un viver al fons del mar, és un lloc de refugi de la fauna i de la flora.
Tu, Josep Maria, quin jaciment subaquàtic que no coneguis t'agradaria explorar?
Ui, és que estàs bona, amb el Titanic m'encantaria baixar-hi.
El Titanic!
Però tècnicament, evidentment, és impossible. És una cosa emotiva, no, no m'aportaria res. La història del Titanic ja està més que escrita i feta, no? Uh-huh. És puro morbo, eh?
Exacte, bueno, també forma part.
La veritat és que m'interessa molt més el que tinc més a la vora de casa, que forma part de la meva història, no? I més propera, i tinc unes referències de gent que conec que li interessa també, i bueno, i pots compartir amb aquesta gent això, no? A mi m'interessa molt més la història propera.
Doncs, Josep Maria, moltíssimes gràcies per haver convertit aquest temps d'aventura, que diguem nosaltres, a ficció, d'imaginació, però també tocant molt de peus a terra. Josep Maria Castellví és historiador, és submarinista especialitzat en arqueologia subaquàtica, és càmera del programa El Filo de lo Impossible, i a més, coautor del llibre La Guerra Secreta del Mediterrani. Gràcies, de veritat. Gràcies també als companys de Lleida que han fet possible aquesta connexió des de Catalunya Ràdio Lleida. Que vagi bé.
Vinga, gràcies a vosaltres.
Adéu, bon dia. Nosaltres bon dia. Ara tenim pendent un duel.